Radio Villafranca.
Bon dia, som-hi. Com porteu la fresqueta que fa al matí i cap al tard? Déu-n'hi-do, eh? Doncs amb aquesta fresca matinal engeguem, això sí, amb molta energia i ganes, el Penedès en xarxa. Som dimecres 8 de novembre i us acompanyarem des d'ara fins les 12, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Des d'aquí us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado. Així que acabi el sumari en uns minuts, arrenquem amb el de vinyes i vins, amb el sommelier Xavi Viles, que avui ens portarà a taula en una cerimònia, en un àpat molt especial, el de la jura de la Constitució de la princesa Leonor, per descobrir quins vins i quins escumosos van beure. A 9:15, primera de les tres cites amb l'actualitat, aquests 5 minuts a càrrec dels serveis informatius que ens expliquen l'actualitat en clau al Baix Penedès. I avui compartirem unes amb l'historiador Jordi Ferran, que a 9:15 ens portarà el seu tastets d'història, avui per reivindicar persones que amb el pas dels anys cauen en l'oblit, persones de casa, però que han tingut una vida plena d'experiències. Obrirem la segona hora a les 10:06, després del butlletí, amb dues vilafranquines, Maria Batet i Teresa Terrades, que acaben de publicar, que han escrit a quatre mans, La gosadia d'ensenyar, a Eumo Editorial. Amb totes dues conversarem una bona estona sobre l'ofici d'ensenyar, ja que en el llibre posen al descobert les seves llums i ombres, i del llibre que dona eines per als mestres, per als docents. A 10:45, de nou actualitat a càrrec dels serveis informatius, el segon flash d'aquest matí per saber què està passant aquest matí de dimecres als nostres municipis i a les dues comarques. I els dimecres són dies de tertúlia amb la nostra gent gran. Avui ens acompanyarà la Júlia Brics, la Conxita Vidal, l'Eulàlia Urgell i el Josep Castellví. I els proposem parlar de les ordenances fiscals de l'any vinent, d'aquestes puges que hi haurà, no a tots els municipis, però sí en alguns, en les taxes de l'aigua, de l'IBI, de la brossa, i si no cau la puja de la brossa aquest any, ahir ens ho explicaven els polítics, caurà l'any vinent, sí o sí. Què en pensen? Amb la seva pensió poden afrontar-ho? A les 11:06, tercera hora, per davant, tot parlant del Mos Festival amb la Marc Canet, la coordinadora, i el Jordi Ribas de Vinzeum. Valorarem com ha anat aquest primer cap de setmana i us recomanarem les pel·lícules i activitats, que n'hi ha moltes, que no us podeu perdre d'aquests darrers dies de Festival Mos al Penedès. I a 11:45, l'última de les tres cites amb l'actualitat de les nostres comarques de l'Alt i el Baix Penedès, el darrer flash, el de 11:40. I acabarem amb l'agenda al detall, just després del flash, un parell de recomanacions d'activitats de cap de setmana. Avui tenim la Diada del Vot del Poble, la Festa Major Petita de Sant Jaume dels Domenys i la Festa del Mos de Sant Pere Molanta. Així tancarem aquest dimecres aquestes 3 hores de ràdio al Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, el magazín de l'Alt i el Baix Penedès.
Xavi Viles, molt bon dia i salut.
Hola, Sílvia, i hola a tothom. Què tal?
Contenta de retrobar-nos al de vinyes i vins. I avui, Xavi, ens portes un àpat molt especial, el dinar sí. De la jura de constitució de la princesa Leonor, i ens descobriràs quins vins i quins escumosos van beure.
Ah, exacte. I, bueno, quins plats, també. Diré els plats i diré amb què van maridar. Després veurem si va maridar bé o no la cosa. Coses curioses també d'aquests vins seleccionats. I després farem un petit salt també, ja que parlem de coses així molt de pel·lícula, no?
Sí, de fades, de conte de fades.
Exacte. Amb pel·lícules on el vi en algun moment hi hagi sigut protagonista o alguna escena molt, molt marcada per un moment de vi.
Fantàstic, doncs comencem al Palau Reial. La princesa Leonor ja ha fet la jura de la Constitució i tots els sí. convidats seuen a taula, mengen, brinden...
De fet, un dels moments més... Jo allò que he vist més, després per xarxes, per Twitters o per llocs... Aquell moment on la Leonor fa el sorbo amb la copa de cava, no?
Fa una ganyota, sí o no? Sembla que no li agradi.
Sí, sembla que... No sé si és que no li agrada o és que estava tan pendent de tanta gent allà i de tantes mirades que potser... És curiós, aquest moment. És interessant.
I què veu?
Mira, veu un escumós en aquell moment. Ara jo he parlat de cava, però és un clàssic penedès. Ara ho direm perquè és un Nata Roca, per tant és una bodega que aquí al Penedès la coneixem perfectament. També em crida l'atenció a mi la copa. No sé si us vau fixar, doncs, la copa, que és aquestes que justament jo dic que no m'acaben d'agradar, que són aquestes copes de flauta. No és ben bé flauta, és una cosa rara, la copa amb la que serveixen. Però bé, al final no deixa de ser el tiro llarg aquest d'estil flauta, sí. Que tant odio, no sé si és la paraula, però perquè m'entengueu, que per tastar ni per veure és la millor copa, ni molt menys.
Però és fantàstic que hi hagués un clàssic penedès en aquesta copa,
sí.
Aquest Ate Roca Brut.
Això sí, no, vull dir, no... Però em va cridar l'atenció aquest moment de la copa, que tant ella com la seva mare, no?, fan una cosa rara, unes senyes rares, no?, i la copa, que em va cridar l'atenció. Però sí, evidentment, a dins hi havia un penedès, no?, i a més hi havia un clàssic penedès, i a més elaborat amb les varietats més clàssiques d'aquí, la nostra regió. O sigui que bé, està bé.
Molt bé.
Després, una altra de les coses que em crida l'atenció és que hi han tres vins en aquest àpat. Els tres vins, bueno, un és un gallec, el vi blanc, val? Ja us podeu imaginar cap on van els tiros. El vi negre, doncs, és un Ribera del Duero, no podia ser quasi bé d'una altra manera, hauria pogut ser un Rioja, no? Aquí segurament hi va haver una batalla important per quin era dels dos. I, per últim, hi ha les bombolles d'aquí al Penedès. Lo curiós d'aquests vins, perquè ara sembla, ostres, aquest tipus d'actes o d'àpats, sembla que això hagi de ser de vins molt cars, no? O, bueno, aquesta és la idea que potser, si algú, sense tenir cap informació, et diria, no? Doncs tots estan per sota dels 25 euros. I ara veureu que, bé, inclús a uns preus molt, molt assequibles. O sigui que és interessant, també, aquesta percepció del preu, no?
Suposo que és la voluntat de demostrar que la monarquia és diferent,
suposo.
No? I d'acostar-se al poble, entre cometes.
Suposo, aquesta és un... Bueno, això ja ho deixo per qui vulgui treure...
Els monàrquics.
Conclusions, exacte. Bueno, la festa eren unes 150 persones, per tant, suposo que hi havia unes quantes ampolles de tant de vi com de clàssic. I bé, caldria repassar els tres plats, no?, potser, per veure si després van fer una bona selecció de vins.
Aviam si van maridar bé.
Sí. Tres plats amb tres vins. Mira, molt fàcil. Primer, un consomer de polarda amb picada de bolets i brots tendres. Això va amb el vi blanc. val? De Galícia. Ara explicaré quin, exactament quin és. És un Rías Baixas, eh? És un albariño. El segon plat és molls amb sofregit de tomata i suc de safrà. Aquest aniria amb el vi negre. En aquest cas, un Ribera del Duero, que és l'Arfaga Criança, del 2020. Per tant, un vi tampoc de molta llarga criança. Al final, també és uns àpats que busques agradar una mica a tothom, no? I posar coses molt especials potser també et restarien, eh? Això també és una cosa important, crec que tenir en compte qui hagi fet la selecció de vins, perquè imagina que poses coses o amb molta fusta o molt especials, no? Potser no agraden a tothom. I per últim, el postre és una mousse de xocolata negra amb oli d'oliva, gelatina de brandi i sopa de cacauets, doncs això va amb les comuns. Vale, amb la Terroca Brut Reserva, que és un clàssic penedès de Terroca. Funcionen o no funcionen? Doncs potser tinc els meus dubtes, jo.
Què dius? Ah, sí?
Bueno, justament, per mi el cava és un producte que sempre ho he dit moltes vegades aquí, Sílvia, que per les postres no sé si és la millor opció, però és veritat que han ficat un brut. És a dir, ara ho critico una mica, però després també dono el per què, no? Un brut reserva amb aquestes notes una miqueta més evolucionades, per tant, la xocolata, vale. La gelatina de brandy, no ho sé, potser és un pèl massa potent. La sopa de cacauets, el cacauet també és un aliment que marca molt en boca. Bueno, aquest reserva hauríem d'haver vist si ho va aguantar bé o no. Poso en dubte, eh? No dic que potser hagi quedat la mar de bé, eh? La resta, doncs bé, al principi doncs amb un vi blanc, un albariño, al final normalment aquest tipus de vins també són molt bons vins gastronòmics, no acostumen a fallar, són vins amb bona acidesa, netegen bé la boca, al final hi teníem aquest consomé i neteja bé la boca, cap problema, es diu As de Voltes, que és un 2022, un vi jove, un albariño, al final, amb això també, doncs bé. Aquí també, si us hi fixeu, han fet des de Galícia, passant per Ribera i acabant a Catalunya, no? Com una línia diagonal,
sí.
Passant molt de oest a est, no? Deixant-se algunes zones d'Espanya, evidentment, com més al sud d'Espanya, però bueno, han volgut fer potser aquesta línia una mica per marcar tot Espanya. Dic jo, eh? No ho sé.
Sí, segur que tot està pensat al mil·límetre.
Tot està pensat, oi?
I tant.
Sí. Doncs bé, em sembla molt, molt correcte, o sigui que la veritat, per exemple, l'albariño aquest que us deia, no? Que és de Rías Baixas, de la Vall del Salnès, unes voltes 2022, 9,75 a botiga. És un preu molt correcte per un albariño, de fet.
I tant.
Els albariños són bastant cars. L'Arzuaga Crianza, que és aquest cas sí que és un criança marcat per Ribera del Duero, és un 2020, que és un tempranillo, cabernet i merlot, un cupatge clàssic que podria ser, una mica més afrancesat, però un cupatge bastant clàssic, està per 22,90, aquesta ampolla. Bé, un Ribera del Duero, un cert nom, està bé, i a més el vi principal, no?, de l'àpat.
I la Terroca, quan costa?
I la Terroca, que té aquesta reserva d'uns 18 mesos de criança, que és macabeu, xarel·lo parellada, vale? Per tant, mètode tradicional, varietats supertradicionals, uns 15 euros.
Tot bé. Molt apanyadet.
Sí, tot molt bé, em sembla a mi. És a dir, intentava posar algun pero, eh? Però em sembla tot una bona selecció. Perquè no ens ho podríem demanar a qualsevol persona de carrer, no?, aquests vins. Seguríssim, vaja.
I tant, i tant. Però, com deia, això està pensat, eh, Xavi? Dissenyat al mil·límetre.
Segur. Això ja no ho sé, no m'hi vull posar, però l'anàlisi fa acabar de treure aquesta conclusió, no? Que sembla que és un àpat molt, molt normal, diguéssim. Qui no ha demanat un albariño per 10 euros, de fet, inclús em sembla barato, vaja a dir... Uh-huh. Bones comors per 15 euros, em sembla lo lògic, i bueno, després agafes un vi negre una mica més de criança, pues bueno, pues 20 i pico euros, sembla correcte.
El negre és el que pica més.
Sí, però al final també va a la línia, és un preu correcte, eh, per aquest tipus de vi, o sigui que em sembla, i a més buscant una bodega, pues, bueno, coneguda, clàssica, que tingui nom, també.
Si haguessis de posar nota al sommelier que s'ha encarregat de la tria dels vins, quina nota li poses?
Pues em sembla un buit, a mi em sembla quasi superbé, o sigui, sí, que ha mirat molt bé els preus, ha mirat bé les zones d'Espanya, de fet són zones que estan de moda, podríem dir, Galícia està molt de moda, Ribera del Duero, que també potser treu inclús més el cap que Rioja, i bueno, després per contentar, suposo, Catalunya i posar un escumós, que evidentment no n'havia de ser també, és que si no també... Llavors ho hauria criticat una mica més,
Clar, hagués estat lleig agafar un escumós, un cava, que no fos fora, català.
Exacte. Per tant, em sembla molt, molt bé. Inclús et vaig a dir que l'Albariño em sembla inclús molt normalet. Podria encara haver pujat una miqueta més, tu. No sé, 2 o 3 euros més i trobes un Albariño amb una miqueta més de volum. Però bueno...
Ja, però segur que... La família reial va donar unes coordenades molt clares i jo penso que tenen aquestes ganes de mostrar que són diferents, que són normals, i aquest acostament, no?, amb la princesa jove. I segur que aquí el preu influïa en la tria.
Segur. Però em sembla molt bé, notable, excel·lent.
I d'aquest àpat, d'aquesta cerimònia reial, passem al cine.
Això mateix. No sé si l'enllaç és del tot... Però, bueno, dic, va, per fer coses així extraordinàries... Bueno, moments, no?, o tipus de vins que han sortit en algunes pel·lícules molt clàssiques. I bé, tots segurament les que parlaré pràcticament ho coneixereu, i com no, probablement una de les històries amb més anys de relació, no?, entre un agent secret, un protagonista típic d'unes pel·lícules que hem vist tots, i un xampany, és la història més llarga, segurament, més de 40 anys fent aquesta relació.
James Bond. 007.
Entre James Bond, i jo no sé si ara digués quin és el xampany que veu, quanta gent me'l diria, però, bueno, és Bollinger, que jo crec que és una casa molt coneguda. De fet, Bollinger, cada vegada que James Bond treu una pel·lícula, treu un any edició limitada d'un xampany, vale, seu, que s'esgota tot i que és més car, i bueno, aquestes històries de màrqueting. Però és una de les relacions més llargues entre el cine i una marca de xampany. De fet, 25 pel·lícules ha sortit Bollinger a les pel·lícules de James Bond, fins a 25 vegades.
I el preu, Xavi, no és tan ajustadet com els vins de la cerimònia de la Leonor,
No. Aquí sí que no, eh? Bueno, el preu per sortir a la pel·lícula no el sé, aquest ja... Perquè això deu ser un patrocini, suposo, que també deu ser alt, i el preu del Bollinger, evidentment, no és alt. El que passa que d'aquestes 25 pel·lícules han sortit diferents Bollingers. Clar, la marca Bollinger té diferents escumosos, no?, i que van des del més barat, que val uns 40 euros, el Bollinger més senzillet, fins a ser que han sortit anyades molt concretes, el 2007, algun Bollinger especial, que ja se'n van a vora 200 euros, clar. O sigui que han sortit diferents games de Bollinger, però no és el mateix que el que parlàvem fins ara,
No, però en tot cas han forjat aquesta llarga col·laboració,
espectacular,
no?
Espectacular, sí, espectacular. 40 anys, 25 pel·lícules... Bueno, crec que és un clàssic veure el James Bond prenent una copa de xampany. No sé si la imatge de Bollinger surt molt a primer pla o no, ara en algunes potser més que altres, però bueno, és una relació que tothom la coneix, no?
Alguna altra relació especial?
Sí, n'hi ha algunes altres. Després, abans de marxar del James Bond, hi ha un moment molt concret que em va fer molta gràcia, que és el Des de Rússia a Con Amor, no?, a una de les pel·lícules de James Bond. Hi ha un moment molt curiós que estan en un vagó de tren. Jo aquest moment ara tampoc no el puc detallar moltíssim, però sé que està contra l'organització criminal que es diu Spectre, no? És la pel·lícula Des de Rússia Bon Amor, Spectre. Estan el dolent i el James Bond en un vagó de tren i es troben en un moment on estan fent aquests vagons que tenen servei de restaurant. Se senten els dos al servei de restaurant i hi ha un moment que el James Bond es dona compte de que és l'enemic amb el que està fent l'àpat, no? I li diu una frase supermítica que diu: "Havies demanat vi negre amb un peix. Això havia de fer-me sospitar."
Que és nap.
El James Bond... Exacte. James Bond va demanar un vi blanc amb el peix i el seu enemic, no? El seu rival, havia demanat un vi negre. I després, quan descobreix que és el seu, la persona contra qui al final ha d'anar a eliminar, suposo, doncs li diu això. Vi negre amb peix, m'havia d'haver fet sospitar.
No ets dels bons.
Exacte, una història xula, aquest moment. I després hi ha una altra pel·lícula, aquí ja marxo, eh? Aníbal Lecter, bé, El silenci de los corderos, probablement doncs, tothom l'hagi pogut veure, aquesta pel·lícula. Més que aquí hi hagi una relació molt estreta amb la pel·lícula, sí que hi ha un moment que l'Anthony Hopkins, no?, que és el protagonista d'Aníbal Lecter, diu una frase molt mítica, que és uno de los censos intentó hacerme una encuesta, me comí su hígado acompañado de habas y un buen Chianti. Chianti és un dels grans vins de la Toscana, dels més famosos i més cars de vins de la Toscana d'Itàlia. I fa aquest final, no? O sigui, que es menjava l'hígado acompanyado de habas i con un buen cant, Chianti.
I fetge i Chianti mariden bé, Xavi?
Clar, l'hígado, no sé quin de qui era, aquest hígado, o de què era.
Humà, no?
Exacte. Llavors, no ho sé. Si fos d'algun animal, doncs potser, per què no? Sí, el Chianti és un vi molt perfilat, amb bon alcohol, molt perfilat, potent, però són vins que acompanyen la carn, sí, sens dubte. O sigui que probablement l'acompanyava bé, l'Anthony Hopkins.
Vins de pel·lícula, com de pel·lícula va ser aquesta cerimònia i aquest àpat reial amb la Leonor com a protagonista. Xavi Viles, moltes gràcies i que tinguis bona setmana.
Igualment a tothom, adéu, adéu.
De pel·lícula, fantàstic ha estat avui aquest de Vinyes i Vins amb Xavi Viles, que ha començat a Madrid, al Palacio Real, en aquesta cerimònia posterior a la jura de Constitució de la princesa Leonor, avaluant aquests vins i aquests maridatges que s'hi van fer, i ha continuat amb vins escumosos mítics de grans pel·lícules que tots coneixem. Ara arriben les notícies, el primer flash informatiu d'aquest matí, i després tastets d'història amb Jordi Ferran.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45 del matí i encetem el repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Els ajuntaments demanen més suport econòmic a les administracions superiors mentre pugen algunes taxes per cobrir els serveis. Aquest 2023, la majoria de municipis han optat per apujar algunes taxes i impostos, ja sigui per adequar-los als costos dels serveis en el primer cas o per augmentar la recaptació davant també de la inflació i l'alça dels preus generalitzada d'aquests darrers mesos. Segons les dades de la liquidació dels pressupostos de les entitats locals de 2021 que publica el Ministeri d'Hisenda, els impostos representen un 41% dels ingressos dels ajuntaments catalans, les transferències d'altres administracions, el 35%, i les taxes i els preus públics, un 16%. Entre els impostos municipals, el més important a nivell general és l'IBI, que representa un 65% del cobrat en concepte d'impostos. Aniria seguit en menor mesura de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, amb un 10%, l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, amb un 9%, i l'impost sobre activitats econòmiques, amb un 8%. La Generalitat regula els habitatges d'ús turístic en 11 municipis de la Vegueria Penedès. El govern de la Generalitat ha aprovat un decret llei per regular els habitatges d'ús turístic mitjançant l'obtenció d'una llicència urbanística prèvia i d'una autorització turística en un total de 262 municipis de tot Catalunya, dels quals 11 són del Penedès. En concret, a la comarca hi figuren Sant Sadurní i Vilafranca, mentre al Baix Penedès hi són Calafell i el Vendrell. La resta de municipis es divideixen entre el Garraf i l'Anoia. En total, als 11 municipis hi ha 6.367 habitatges d'ús turístic reconeguts. Es tracta d'indrets que presenten problemes d'accés a un habitatge permanent o que ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants, o bé que compleixen amb dos requisits. Aquests municipis no podran atorgar llicències d'obertura de pisos turístics fins que adaptin el seu planejament urbanístic al nou decret llei. Nova proposta de parc empresarial de 48 hectàrees a la Bisbal del Penedès, a les Planes del Vent. L'equip de govern hi vol crear un centre de formació d'FP dual i de formació ocupacional. Aquest dilluns 6 de novembre, una empresa privada feia arribar a l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès, mitjançant el registre d'entrada, una nova proposta de zona industrial, un parc empresarial de 48 hectàrees. Fa uns dies, l'equip de govern es va reunir amb l'empresa promotora per abordar els detalls d'aquesta nova zona industrial anomenada Les Planes del Vent. La proposta que s'ha presentat és un parc empresarial de 48 hectàrees dins d'una zona industrial, logística i de serveis amb vials, zones verdes i 4 hectàrees de zona d'equipaments municipals. Aquesta zona estarà a més de 450 metres de les cases de l'Avinguda de la Generalitat i l'Avinguda de la Diputació. Hi haurà un carril bici que envoltarà tota la zona i que permetrà anar del nucli a les empreses. La Ràpita celebra a partir d'aquest cap de setmana la 50a edició de la Festa del Most, que durà a terme el seu programa d'activitats fins al dia 19. Les activitats començaran amb la projecció del documental CEP, Persona, Raïm i Vi, a càrrec del realitzador rapitenc Ivan Palau, inclòs en la programació del Festival Most al Penedès. L'endemà, dissabte al matí, es farà la tradicional capta d'inici de festa i a la tarda el lliurament dels premis literaris Joan Manyé i Guillaumes, que enguany arriben a la 35a edició. Els actes de diumenge inclouran al matí les tradicionals convocatòries del concurs de poda de la Ràpita, Paulino Santó Batlle, la gimcana de tractors i la gimcana infantil de tractors. Les proves i demostracions es duran a terme a la zona del costat de l'escola Sant Domènec i finalitzaran amb un dinar d'aniversari on es preveu la participació de les persones que han estat membres del grup de joves al llarg d'aquests darrers 50 anys.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts de 9:45. Al Tastets d'Història avui reivindiquem la figura de persones que amb el pas dels anys cauen en l'oblit però que han tingut una vida plena d'experiències. Persones de casa. Aquest és el cas del personatge que coneixerem. Justament, el 1992, a la Bisbal del Penedès, es van celebrar els 90 anys del seu naixement, però a dia d'avui no s'ha tornat a recordar ni a celebrar cap activitat d'homenatge. Des de Domenys Ràdio ens en parlen la Laia Batlle i l'historiador Jordi Ferran. Jordi, molt bon dia. Què
molt
tal?
Molt bon dia.
Ben tornat de nou.
Gràcies.
Avui parlarem d'un bisbalenc il·lustre.
Sí. Així, una mica desconegut, no?
Exacte, és això el que anava, no?
Sí, un il·lustre desconegut,
un il·lustre,
no?
Desconegut.
Hi havia un programa del Plus que es deia Il·lustres Ignorants, sí. No? Pues això són il·lustres desconeguts.
Doncs està bé també posar en valor, no?, personatges que hem tingut aquí a la nostra comarca, al nostre territori, que potser al seu dia eren ben coneguts, però amb el pas dels anys doncs s'han deixat de,
sí, han
de recordar o han caigut en l'oblit, exacte.
Sí, i això que té un carrer la Bisbal, eh?
Imagina't.
Però, no, i en el seu moment, perquè va morir jove i això també influeix, no? En, com deia aquell, els herois sempre moren joves.
Mm-hmm.
En aquest cas no va ser un heroi, però va ser una persona bé, peculiar en el seu temps, segurament, per les seves vivències, no? Com, i el farem servir d'exemple perquè a tots els pobles hi ha algun personatge així, més d'un, segurament. Servirà el capítol d'avui una mica, doncs, també per fer un homenatge extensiu a totes aquestes persones que en el seu temps doncs, van tindre una vida certament una mica extraordinària, no?, per allò que els envoltava, allò d'on havien crescut, i que bé, que ara potser no tenen tot el reconeixement o la societat no els coneix com a tal, perquè són coses que passen, a vegades la història i la memòria s'ha d'anar construint generació en generació. Quan deixem de recordar d'una generació a l'altra, doncs és molt fàcil que s'oblidin.
Mm. Estem parlant, doncs, del pare Benet Jonquer.
Sí, Joaquim Jonquer Turan, que va néixer a la Bisbal el 1902, per tant, fa més de 100 anys. Hauria sigut una persona centenària. I parlem d'ell, precisament, perquè un dels fets extraordinaris, extraordinaris pel context d'un poble rural del Baix Penedès, eh?
Mm-hmm.
No extraordinaris en la humanitat o en Catalunya, però sí que segurament fou el primer bisbalenc i un dels primers penedesencs que visità llocs que ara pues, ho tenim... Bueno, ara, fins fa poc, ho teníem a un bitllet d'avió, ara és una miqueta més difícil perquè... Ell va visitar llocs d'actualitat, que ara estan d'actualitat, desgraciadament, com és Terra Santa.
Mm-hmm.
Per què va visitar Terra Santa? Bé, doncs perquè va participar en una cosa que es deia la Bíblia il·lustrada de Montserrat. Que així, a primer cop d'ull, molta gent no sabrà què és, però si diem que era un projecte o que va ser col·laborador del pare Ubach, potser en sona més, perquè el pare Ubach, molt més famós, entre altres coses, també era un personatge força desconegut pel gran públic, però arran de, ja fa més d'una dècada, a rescatar-lo el periodista Martí Gironell, amb un llibre que es deia L'arqueòleg, doncs va tornar a sortir una miqueta a la fama a les, doncs diríem, la seva vida extraordinària, però sí que va tindre una vida molt extraordinària en general, perquè va ser monjo, arqueòleg, va viure molts anys a Terra Santa, va tindre vivències a Egipte, a Iraq, bé, una persona que avui dia encara, si tornés a viure avui tot el que va viure en la seva època, encara seria extraordinària, doncs imagina't fa més de 100 anys. Mm. Bé, doncs, el pare Ubach, que era un monjo escrit a Montserrat, tenia un projecte, que era la Bíblia il·lustrada, que al final va sortir a la llum, que era bàsicament això, no? Il·lustrar, o sigui, conèixer en primera mà per poder fotografiar i il·lustrar els llocs sagrats per així poder explicar millor les escriptures, no? Llavors va fer la Bíblia il·lustrada de Montserrat, comentada pels seus monjos, perquè doncs, està traduïda i amb il·lustracions. És una obra molt important dintre de, diríem, de l'obra montserratina i cristiana catalana. Segur que si ens escolta alguna persona coneixedora del tema, doncs dirà sí, és un clàssic.
Mm-hmm.
Bé, tot això és per explicar per què aquest bisbalenc va acabar a Terra Santa. Doncs bé, va acabar a Terra Santa per això, per aquest projecte. com va arribar a Terra Santa, no? Perquè una miqueta a la vida l'important és el viatge, no el destí, no?
Llavors, frase com... per embarcar, aquesta.
Sí, com va arribar? Doncs bé, cal dir que ell va néixer amb una família relativament humil de la Bisbal, una família pagesa, i que eren tres nois i dos noies, per tant, una família bastant nombrosa, no adinerada. No se sap exactament com va entrar a Montserrat. El que sí que se sap és que en aquella època a Montserrat hi havia un monjo que també era bisbalenc, i bé, pot ser doncs, que a través d'això va estar en els pobles, era bastant comú. A la Bisbal, en aquella època, també hi havia mossèn Bondó, que també era una persona una miqueta no important en el municipi, bueno, que tenia algunes bones connexions. Bé, pot ser que entre un i l'altre doncs, haguessin animat alguns dels joves més humils del municipi a poder entrar a l'escolania. Ell primer va entrar a l'escolania a l'edat de 12 anys i finalment el 1918 va entrar a l'escolania i va ser ordenat sacerdot el 1925. És a dir, el 1918 ja està a Montserrat. Allà, primer, se'n va estudiar a Roma. No, es veu que no tenia molt bona salut i després d'estar uns anys estudiant a Roma torna a Montserrat de molt jove i es queda doncs el que seria la impremta de Montserrat, no? Que és l'editorial de Montserrat, perquè ens entenguem, que era la que se n'encarregava, entre d'altres, de la Bíblia Il·lustrada, i ella ja va començar a treballar, a part d'editar certes obres. Com que li agradava molt la fotografia, va perfeccionar els seus estudis fotogràfics. I aquí va ser on va adquirir cert reconeixement, perquè és autor de moltes fotografies dels anys 20 a Montserrat, que després van esdevenir postals que quan els nostres avis o pares, depèn de qui, diríem fins a la dècada dels anys 20, 30, 40, anaven a Montserrat, compraven uns àlbums d'aquests de fotos de Montserrat. Moltes d'aquestes fotos clàssiques i molt maques són fetes per ell, que estan signades per Junquer OSB. Com, si algú té a casa alguna foto de Montserrat així antiga, en blanc i negre, i mira a sota, si veu que estan signades per Junquer OSB, és que estan realitzades per un bisbalenc. Bé, va ser d'aquesta obra, aquest reconeixement de fotògraf i d'haver... Doncs certament són fotos, bé, amb certa... maques, no?, que amb cert joc de les ombres i tal, que el que va fer que per aquest projecte de la Bíblia Il·lustrada, que, lògicament, si era il·lustrada, es necessitaven fotògrafs. De fet, el Pare Obac també va deixar un arxiu molt gran de fotografies. Quan s'inicià l'Antic Testament, ja estava realitzat. Quan s'inicià el Nou Testament, ja es necessità doncs, emprendre un altre viatge, una missió d'estudi pels llocs on havien visitat els apòstols, els viatges i aquestes coses. Se'l va cridar, no? El va reclutar el pare Obiols, que era un altre monjo de Montserrat, i se'n va anar cap a Terra Santa. Allà hi va fer tres viatges. En realitat, només hi va poder estar des del 27 al 30, per tant, en un període molt curt, va fer múltiples viatges, tant a Jerusalem ciutat com a la zona de, diríem, el que seria actualment Palestina, Israel, el desert del Negev, Jericó, Galilea, tota aquesta zona, sí, actual, diríem, zona de guerra. Uh-huh. I després, seguint els itineraris de Sant Pau de Tars i altres apòstols, doncs també viatjar per Turquia, per Grècia, fent, bàsicament, doncs això, fent fotos I intentant il·lustrar, doncs, això, els escenaris de les Sagrades Escriptures per després una miqueta servir que per il·lustrar aquesta Bíblia. S'ha de dir que en algunes gràcies a algunes postals que va enviar a casa seva i algunes cartes que estan recollides per un monjo, per el monjo Romuald Díaz, que va fer una petita ressenya de la seva vida. Sabem que, per exemple, quan va estar a Grècia, en principi l'objecte de treball era els espais bíblics. Per tant, s'hauria d'haver limitat a fotografiar doncs, si Sant Pau de Tars se'n va anar a tal població, doncs aquí ja està, no? Però ell va aprofitar per fer també fotografies dels monuments clàssics, perquè també li despertaven bastant interès, i explica a la seva família que aquest dels tres viatges que va fer, aquest és com el que li va fer més il·lusió, i que els altres els va fer una miqueta més per obediència al projecte. Que això, la fe no treu que els gustos a vegades no...
Si t'ho manen, t'ho manen, no?
Sí. Com deia, fa molta gràcia... El projecte aquest de la Bíblia il·lustrada del Pare Obac també, això se'n va una miqueta del tema, però és perquè si aneu a Montserrat, és una miqueta també per donar... Perquè la gent després, quan vegi lloc, se n'en recordi de nosaltres una miqueta.
Aviam.
Si aneu a Montserrat, al Museu de Montserrat, que és un museu que té també molta obra pictòrica important, hi ha un dels tres Caravaggios, diria, que hi ha a Catalunya. Un dels pocs Caravaggios està allà. També té alguna obra així de Dalí. Bé, hi ha un apartat dintre el museu que forma part del Museu Bíblic en què hi ha, precisament, hi ha una mòmia egípcia, hi ha pedres, restes de tota aquesta zona, de Terra Santa, de l'actual Iraq, que van ser comprades d'Egipte, comprades i adquirides en el seu temps i portades pel Pare Obac. Perquè el Pare Obac va viure molts anys allà i, a part d'aquest projecte de la Bíblia il·lustrada, en la qual hi va participar el nostre protagonista, també doncs, va aprofitar una miqueta per fer adquisicions perquè a Montserrat hi hagués un petit museu. Seria un museu bíblic, en realitat seria un museu orient, no?, d'Orient. Si aneu, que a vegades, doncs bé, anar a Montserrat, qui més qui menys, hi va tot sovint, si pagueu l'entrada al museu i us hi fixeu i dieu qui fa això aquí, doncs bé, que sapigueu que és en aquest context, en aquest període dels anys 20, de principis del segle XX, que és aquest, doncs, qui una sèrie de monjos de Montserrat van decidir anar a Terra Santa doncs, a viure, a il·lustrar, a fotografiar, no?, a conèixer els llocs de les Sagrades Escriptures i també a emportar-se, tot molt legal i comprat i amb papers i no es podran reclamar mai res, cap aquí per exposar-ho, no? Mm-hmm. Per la idea de que també la gent pues, ho pogués veure i conèixer, no? Perquè el coneixement també és molt visual. A més, fa molta gràcia, com dèiem, quan va escriure... Quan, clar, molts d'aquests personatges, el pare Obiols, el pare Junquer, han quedat una miqueta així oblidats. El pare Obac, com que és com el més extravagant de tots, amb Martí Ginoré el va redescobrir al gran públic en la seva obra de l'arqueòleg, i em feia molta gràcia perquè quan va escriure el llibre i sempre deia que realment poques coses havia hagut de ficcionar, mm-hmm. Perquè realment ja van tindre vides bastant aventureres. I realment, si mai es fes una pel·lícula o s'escrivís una obra sobre els seus col·laboradors, no només ells, sinó els seus col·laboradors, entre els quals hi ha, o sobre el propi Benet Junquer, que és el nom que va adoptar com a monjo, tot i que es deia Joaquim, com a monjo va adoptar el nom de Benet Junquer, també s'haurien de ficcionar poques coses. De fet, amb una altra carta diu a la seva família que bé, que han d'anar a fer el segon viatge per Terra Santa i que visitaran... Clar, eren llocs relativament perillosos. No hi havia cap gran estat com fins ara. Era un territori en el qual s'estava produint un procés, doncs, encara no s'havien descolonitzat, hi havia, tradicionalment havien format part de l'Imperi Otomà, de Turquia, l'Imperi Britànic i Francès també els havien ocupat entre Lawrence d'Aràbia, la gent la coneixerà, no? Mm-hmm. Pues és en aquest període entre la Primera i la Segona Guerra Mundial, què fa Lawrence d'Aràbia a Aràbia? Doncs està intentant aconseguir que la població local es revolti contra l'Imperi Otomà amb la promesa de l'Imperi Britànic de que els donarà un país, sí, que els donarà independència. És en aquest període. Per tant, no seria el lloc més segur del món, no? No era com anar a visitar Itàlia, perquè ens entenguéssim, o Grècia, que ja era realment un estat. Era un lloc on bé, era bastant una aventura, no? Mm-hmm. Molt més que ara. I fa molta gràcia perquè, com dèiem, si ho haguessin de ficcionar o de novel·lar, doncs hi hauria moltes escenes que realment, amb molt poca ficció, podrien passar, perquè ell explica a la seva família que no pateixin, que han de viatjar per Terra Santa, però que han demanat al Ministeri turc de Turquia, que s'han fet passar per uns professors de l'Institut Bíblic de Jerusalem, la qual cosa era mentida, que eren uns grans savis i que havien de visitar no sé què, i que havien aconseguit un paper com un salvoconducte del Ministeri turc, doncs, que la policia els acompanyés i els auxiliés als llocs. Que bé, al llegir-ho vaig pensar, mira, això dona per una escena gairebé d'Indiana Jones, no?
Que bo.
Allà falsificant uns papers i aconseguint que des d'aquesta visa, una imatge una miqueta colonial que també tenen les pel·lícules aquestes d'Indiana Jones, no? Aconseguint que la gent local ensarronar-los una miqueta. Uh-huh. Com dèiem, va fer, en aquest curt període, va fer de dos anys, dos, tres anys, que va estar allà, va visitar, doncs, ja et diem, Terra Santa, Xipre, Síria, Turquia, Grècia, és a dir, va tota aquella zona. A més de fer algunes fotografies dels llocs clàssics, clàssics vull dir de l'antiguitat clàssica, i sobretot dels llocs on havien estat els apòstols, a cada viatge, doncs, anaven tornant cap aquí per una miqueta, doncs, anar avançant en aquesta il·lustració de la Bíblia, però a s'estroncar aquest projecte pel nostre protagonista, per Benet Jonquer, perquè l'any 1930, quan tenia només 28 anys, va contraure el tifus, estant a Terra Santa, va poder tornar cap aquí a Montserrat, però va morir a Montserrat, al llit, l'any 1930. Llavors,
amb 28 anys.
Amb 28 anys, sí. Clar, amb 28 anys, clar, doncs, realment, amb 5 anys, des que és ordenat sacerdot, ell entra a Montserrat amb 18 anys sent un nen, és ordenat sacerdot amb 25, per tant, és ordenat sacerdot al 1925, per tant, en realitat, amb 5 anys de vida professional com a monjo, ens deixa un àlbum il·lustrat sobre fotografies, sobre unes postals de Montserrat que durant molts anys es van vendre, i aquesta vida amb tres viatges per Terra Santa, és a dir, realment, si en lloc d'haver mort amb 28 anys hagués pogut viure molt més anys, vés a saber, doncs, si seria una persona molt més coneguda, doncs, perquè hagués pogut desenvolupar doncs, unes experiències o uns estudis o unes vivències encara molt més grans. Mm-hmm. El cert és que a la Bisbal, 6 anys més tard d'haver mort, l'any 36, en un període així de quan els elements conservadors del poble prenen el poder en l'època republicana, se li dedica un carrer. Llavors, la gent més gran sí que recorda, a vegades, si els hi preguntes, el pare Junqué, sí que et diuen, ah, sí, recordo una miqueta, no? Perquè en el seu moment hi devia haver el record del fill de tal casa que va fer fotos a Montserrat, que les fotos de Montserrat segurament. Quan anaven a Montserrat els hi devien explicar la gent coetània amb ell o que havia anat a Terra Santa. Però és cert que això, doncs, a la gent més gran, que té 80 anys, se n'en recorda, la gent més jove o de mitjana edat ha caigut una miqueta en l'oblit, i a vegades passa com aquestes coses que vivim en un carrer el nom del qual no sabem què significa. No? I segurament pot ser que hi hagi gent que visqui al carrer Pare Junqué de la Bisbal, que està a la Riba, que no sàpiga qui va ser. Animem. A vegades és tan senzill com anar alguna persona al poble, a la biblioteca, a l'Ajuntament, i preguntar qui va ser aquesta persona, no? Perquè segur que s'ha escrit alguna cosa, o segur que algú el pot recordar, i si no, doncs animem a recordar-ho, perquè és això, perquè al final doncs, els pobles es construeixen en base a això, no? A la memòria de tots aquells que han viscut i que han fet possible, han aportat el seu granet de sorra.
Moltíssimes gràcies, Jordi Ferran. Ens retrobem d'aquí a unes setmanes amb més tastets d'història. Que vagi molt bé.
Igualment, adéu.